més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
No se m'acut un altre jugador per utilitzar la paraula incombustible de manera més adient que Òscar Rubio. Ve de perdre's un mes i mig de competició d'Albacete a Albacete, curiosament, però contra l'equip manxec a la segona volta ja va reaparèixer assecant a Sergi García en el carril esquerre de l'atac de l'Alba i disputant els primers 45 minuts des de la lesió soferta precisament a la primera volta al Belmonte. Com qui no vol la cosa, el lleidatà ja està un altre cop per sobre dels 20 partits jugats aquesta temporada. Farà 38 anys el dia del Cornellà, jornada 36 de la Lliga. I igual que Joaquín, el primer equip del Betis, Òscar Rubio és el veterà, és l'incombustible, insisteixo en el concepte de la plantilla arlequinada. Sempre complint, a bon nivell, sempre sense deixar-se ni una sola gota de suor, ni un bri d'esforç. Amb ell repassarem d'aquí a res, a uns minuts en roda de premsa, el dia de tornada als entrenaments d'un Sabadell que avui, al marge de preparar la visita al camp del CUE del Betis Deportivo, segur que de reull també està pendent del partit de Palamós. Depèn de com vagi la jornada, dissabte pot dormir, fins i tot dins del play-off, a l'espera dels partits de diumenge, i malgrat tot, avui mateix podrien retallar-li a 5 punts, dels 7 als 5 que podrien ser els punts de distància, la diferència respecte a la cua. Coses de la primera ref.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encara que guanyés el Sevilla Atlético, això sí, estaria molt més a prop de la part alta que no pas de la baixa. Amb el Roger Benet, a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, les anades dels quarts de final de la Lliga de Campions que es completen avui amb el Chelsea-Real Madrid i amb el Villarreal-Bayern de Munic, els dos a les 9 de la nit. A més, amb notícia, Carlo Ancelotti ha donat negatiu i, per tant, s'incorpora amb l'equip blanc a Londres. Ahir el Manchester City va guanyar 1-0, l'Atlético de Madrid amb gol de Kevin De Bruyne i també el Liverpool per 1-3 a Lisboa contra el Benfica. Ronald Koeman tornarà a la selecció neerlandesa. L'exentrenador del Barcelona suplirà després del Mundial de Qatar, per tant, a partir del 2023, a Louis van Gaal, que pateix un càncer de pròstata. Marc Márquez ha superat els seus problemes de visió i tornarà a competir aquest cap de setmana. Serà el Gran Premi de les Amèriques, al circuit d'Austin. El Baxi Manresa és només una victòria de la Final Four de la Champions de bàsquet, després de guanyar l'Unicaja 86-63, i a la Itzúlia, avui tercera etapa de la Volta al País Basc, de 181 quilòmetres i 5 ascensions entre l'Audio i Amurrio. El campió del món, Julián Alaphilippe, va guanyar ahir a Viana, a Navarra. I Roglic segueix sent el primer a la general amb 5 segons de marge respecte a Remco Evenepoel. Va, Roger, explica'm, i aquí a casa què?
Avui visitant l'Hotel Suís...
Tindrem en roda de premsa en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell Òscar Rubio, també a la nedadora Emma García, a l'entrenador del Sabadell Rugby Club Femení, Rubén Montes. També parlarem de vòlei amb l'Òscar Llagostera o d'hoquei patins amb el Joan Esteve.
L'actualitat de la primera ref.
Avui es juguen dos partits, a les 7 del vespre, Valladolid Promeses Talavera, el grup 1, i el 2, el nostre, el del Sabadell, el Costa Brava Sevilla Atlético. Insisteixo en la idea, una victòria del filial andalús retalla la distància del Sabadell respecte al descens de 7 a 5 punts.
La notícia curiosa.
L'exarlequinat Xavi Molís renova pel Sant Andreu i serà el tècnic quatribarrat la temporada 22-23. És curiosa perquè els inquilins de la banqueta del Narcís Sala són ex del centre d'esports des de fa la tira d'anys. Molís ha agafat el relleu de David Pirri i de Juan G, a qui teníem de comentarista diumenge al Sabadell en joc, fa tot just res, uns mesos. Aquests, a la seva vegada, havien substituït a Cristian García i abans Mikel Azparren. Per tant, hem de remuntar-nos al 2015 per trobar algun entrenador del Sant Andreu que no tingués cap relació amb el centre d'esports.
De quin partit no estarem pendents?
Del Parma Como, sèrie B italiana, partit que arrenca quan acabi aquest programa. Les dues, jornada 33 d'aquesta segona divisió transalpina.
I a la xarxes socials.
Les fotografies oficials del Centre d'Esports, primer equip, filial i juvenil A, publicades als diferents perfils oficials a les xarxes del conjunt arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat japonès Sotan Tanabe, també la nedadora Olga Stefanell i l'entrenador d'handbol Ramon Plans.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Gairebé 9 minuts per sobre de la una d'aquest dimecres, dia 6 d'abril, una setmana que ens portarà a Sevilla dissabte a les 5 de la tarda a la ciutat esportiva del Real Betis Balompié, a la Ciutat Deportiva Luis del Sol, per enfrontar-nos al CUE. Ho venim repetint gairebé des de principis de setmana, depenent de com vagin les coses, un filial al verd i blanc que podria descendir matemàticament ja aquesta setmana, convertint-se així en el primer equip del grup 2 que baixa a segona ref. Suposo que no estaran tampoc massa pendents d'aquesta xifra, d'aquesta dada, a la nova Creu Alta. Avui, dia de tornada als entrenaments, passem per allà per veure com està el pati, per saludar el Pau Vituri, ja el tenim de tornada, com sabeu, després del viatge per patir, també, des de la distància nosaltres, a Grècia, amb la Final Four de Waterpolo de les Noies d'Or del Club de l'Estalpunt Natació Sabadell. Nova Creu Alta, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem? Bon dia.
De moment entenc que tranquil·litat. Està prevista per d'aquí a uns 5 minutets mal comptats la roda de premsa d'un incombustible, com dèiem en començar, com és Òscar Rubio.
Sí, i ja t'avanço que o molt canvia la pel·lícula o anirem tard, perquè just en aquests moments acaben d'arribar els primers cotxes, però de fisios, readaptadors, metge, el doc, i dels jugadors ni rastre. Per tant, fa tota la pinta que avui també anirà la cosa per llarg.
Per variar, i que s'entengui la ironia. Com està el pati del que has pogut copsar, si és que dius que t'has creuat amb algú que és difícil pel que comentes?
Res, no m'he creuat gairebé amb ningú, per tant, difícil copsar l'ambient. Més enllà d'això, d'aquest bon moment, després de guanyar el líder a l'Albacete, doncs segur que la setmana, i més que avui que llueix el sol amb força aquí a Sabadell i que fa bona temperatura, doncs segur que és, els ingredients són els propicis per una bona tornada a la feina, però ja et dic que sensacions de moment poquetes perquè no hem pogut veure a ningú.
Recordem, amb baixes els dos conjunts de cara al partit de dissabte per part del Sabadell, confirmades per lesió Lamine Gassama, evidentment també César Morgado, i per sanció Xavi Boniquet. Estarem pendents de com evolucionen gent com, per exemple, Néstor Querol, que ja s'ha perdut els últims compromisos, en el cas de Iago Indias, que va acabar una mica tocat el partit de la setmana passada contra l'Albacete, i en el cas del Betis Deportivo, la redacció de l'acta no deixa lloc a dubte que serà sancionat, i déu-n'hi-do amb quants partits, Micián, en aquest cas per insults de caire homòfob al quart àrbitre, un cop acabat l'últim partit del filial bètic, també complirà sanció Sibo, per tant també es presenta en baixes l'equip sevillà. Si no em dius el contrari, et sembla que anem parlant del Sabadell femení i de seguida tornem per aquí, Pau Vituri?
Sí, simplement per afegir, Adri, el tema de Micián, que a més l'acte reflecteix que li va llançar una bola de cinta al quart àrbitre. Per tant, jo no sé si tornarà a jugar aquesta temporada Micián, però li caurà una sanció de les bones, eh?
Doncs si són menys de 8 partits, alguna jornada li quedarà a primera ref, si no, potser si segueix el Betis Deportivo, per quan vulgui reaparèixer, ja estaran a segona ref. Però vaja, sí, fins i tot esparadrap li va llançar. Anem amb el Pau Vituri, anem a repassar també el panorama al Sabadell femení, força complicat també, no tan dur com el Betis Deportivo a primera ref, però en una situació també força compromesa. Perquè les opcions de permanència a preferent d'aquest equip femení del Centre d'Esports passen en bona mesura per aquest diumenge. Després d'haver cremat ja un terç de la promoció de permanència, la situació és la següent. Girona i Hospitalet, 6 punts, i Sabadell i Manu Lanzarote amb 0, tenint en compte que només l'últim de cada lligueta de 4 baixa, el partit de diumenge a un quart de 12 a Olímpia entre les arlequinades i les terrassenques serà realment clau. Fa tota la pinta que entre aquest partit i el de la segona volta s'acabarà de decidir qui perd la categoria. Les de Marc Gabriel, això sí, arriben tocades, no han començat gens bé aquesta fase de permanència, aquest play-out, després, sobretot, del 5-0 encaixat a Girona en el segon partit de la fase de salvació, com admet la jugadora Cristina Gómez.
són 2 per 2, són 8 gols en contra, són 0 a favor, és una cosa que per l'equip és fotut, no? Costa d'assimilar com a equip, però tot i així doncs estem ja pensant en aquest cap de setmana contra el Manu i enfocades en el que volem aconseguir al final i que lluitarem fins al final.
Les sabadellenques van competir bé mitja hora a Girona, però després van acabar golejades i, com escoltàvem, encara no han marcat en aquesta segona fase. Malgrat això, el vestidor no perd l'esperança d'aconseguir la salvació en els 4 partits que queden.
Nosaltres estem convençudes de que no volem baixar i que volem competir, que tenim, o sigui, tot i que portem una dinàmica molt dolenta, tenim ganes de seguir competint i de quedar-nos a la categoria, i doncs aquest partit, o sigui, ja va acabar Girona i ja estàvem pensant en aquest cap de setmana en guanyar-lo, i clar, i que algú ha de baixar i no volem ser nosaltres, o sigui que per això, perquè això passi, hem de guanyar i ja està.
Diumenge, després d'aquest Sabadell femení, Manu Lanzarote, que, insisteixo, arrenca 11:45 a Olímpia, el play-out creuarà el seu equador. Per tant, amb el panorama que dèiem abans, Girona i Hospitalet amb 6 punts, 0. Sabadell i Manu Lanzarote fa tota la pinta que serà bastant decisiu a les portes de qui acaba baixant, 1 de 4 només, per la categoria en aquesta preferent femenina. 13:45, fem una aturada per la publicitat, de seguida tornem a la nova Creu Alta i també hem de buscar ex del Betis Deportivo i del Centre d'Esports.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
La natura equilibra la teva vida i el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que t'ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos i, depenent del teu físic i salut o fins i tot de l'esport que practiques, t'aconsella i determina quin és el descans que tu necessites. Truca al 93-444-7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius, especials per problemes d'humitat i al·lèrgies. Compten amb un costat fresc per l'estiu i un de càlid i confortable a l'hivern, a més de millorar el transport d'oxigen a les cèl·lules i la circulació sanguínia. Aconsegueix un somni reparador i una relaxació més fàcil, el Comfort Max. Informa-te'n al 93-444-7556. Dorm amb la natura al teu llit i descansa.
Yeah.
Més teca, anem avançant continguts a l'espera de l'arribada de la plantilla a la nova Creu Alta. Avui primer dia d'entrenaments al centre d'esports després de la jornada de descans que ahir ja comentàvem amb Emilio Bernat, amb el porter Arlequinat. Fem un cop d'ull també a la informació aquàtica abans de tornar cap allà per escoltar el lleidatà Òscar Rubio, perquè Emma García ha estrenat la temporada a nivell internacional amb dues medalles d'or a l'Open de França de natació artística. A París, la parella formada per Pau Ribas i la sabadellenca van guanyar tant el duet lliure com també el tècnic mixt, tot i que les rutines no canvien excessivament respecte a les del curs passat. Mesos després de l'última competició van tornar a posar en pràctica sobretot amb aquestes novetats introduïdes, especialment a la rutina lliure que presenta més canvis. La nadadora del centre de la ciutat admet la satisfacció per la primera resposta que han rebut dels jutges.
Van agradar molt les coreografies perquè sí que són els mateixos duets que l'any passat, les mateixes músiques, però bueno, sí que hem canviat sobretot del CATS, del duo lliure, hem canviat tota la segona part de la música, és una altra, i hem canviat molt, molt les coreografies. I totes aquestes millores estan agradant moltíssim. S'està veient la millora tant de la tècnica com la dificultat que estem posant. I la veritat és que estem molt contents per ser així el primer contacte després de tant de temps sense competir, des del juny de l'any passat.
García i Ribas han tornat de París, per tant, amb molt bones sensacions i amb deures a fer després d'aquesta primera presa de contacte a nivell internacional de la temporada. L'objectiu del curs està claríssim, el Mundial de Budapest.
Estem molt contents d'haver tornat a trobar aquestes sensacions, haver donat aquesta bona imatge, fer-nos com quedat amb aquesta adrenalina que necessitàvem per ara seguir treballant, seguir millorant, sobretot després dels feedbacks i les correccions que hem rebut de cara al Mundial, que és l'objectiu important d'aquesta temporada, que volem anar a donar-ho tot, deixar-nos la pell i disfrutar-lo moltíssim també i fer disfrutar. Però la veritat és que la valoració és molt bona, ha sigut molt bona i res, ara toca seguir treballant sobre això, millorant per pujar la puntuació i que la impressió que donem sigui encara més bona. Tenim alguns fallitos així de cingre sobretot o coses així que són fàcils de corregir, que al final és entrenar i res, donar-ho tot.
Un campionat del món de natació que es durà a terme d'aquí uns mesos, al mes de juny a Hongria, a Budapest. Insisteixo que de seguida tornem a la informació del centre d'esports i aquest desplaçament de dissabte. Bé, de fet, la plantilla viatja el dia abans, divendres, a Sevilla contra el Betis Deportivo. Abans, en futbol sala, les coses continuen iguals pel futbol sala Sabadell femení, però amb una jornada menys de marge. Tots els equips involucrats a la zona de descens o a la lluita per eludir-lo, a la part baixa de la classificació de segona divisió, van perdre, incloent-hi també les arlequinades, i per tant les de Xavi Muñoz rebran aquest dissabte el Penya Esplugues encara a 3 punts de la permanència. És una informació que ens apropa l'Agustí Bernat.
Les creualtenques acumulen 3 derrotes consecutives després de caure per 8-4 a la pista del Castelldefels. Ara bé, continuen a 3 punts del Ripollet, que és qui marca la salvació, quan encara queden 7 jornades de Lliga. Tot i això, el triple empat que hi ha entre sabadellenques, Zaragoza i Mataró pot canviar les coses cada jornada. Laura Moreno, portera del futbol sala Sabadell femení, veu cada cop menys marge d'error.
Penso que encara no podem descartar res i som les que estem en primera posició, diguem, dins d'aquest descens. Per tant, ens podríem salvar traient algun puntet. Però mirant-ho d'un altre punt de vista i sent sinceres, vull dir, Mataró encara ha de rebre Santa Anna, Ripollet i a la Saragossa, per exemple. Per tant, nosaltres sí que, entre cometes, hem gastat ja algunes bales i només ens queda el partit contra Santa Anna, un partit que sí que hauríem de guanyar sí o sí.
El rival d'aquesta setmana serà un Penya Esplugues que ocupa la 8a posició i està molt lluny de les posicions de play-off descens. No obstant això, Moreno adverteix del nivell de les espluguines.
És un molt bon equip, a mi personalment m'agrada molt. Porta 37 punts a la classificació, planteja un bon joc de futbol sala, és el 7è classificat, vull dir, juguen d'una manera també que tenen una pressió que a nosaltres ens costa molt en el joc de futbol sala. Però bueno, de totes maneres, mires la seva puntuació i són una mica irregulars, perquè han empatat contra un Castelló, però alhora també han empatat contra un Mataró. Per tant, jo penso que aquí es pot resoldre qualsevol cosa, juguem a casa, que això ens afavoreix molt.
L'inici del partit a Cal Balsac serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. En cas de victòria, les arlequinades podrien empatar amb el Ripollet a la classificació.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Hem parlat de l'equip femení del Centre d'Esports de Natació Artística, el que era sincronitzat abans, amb l'Emma Garcia, també de futbol sala femení, i més esport femení, en aquest cas amb les Tintoreres del Sabadell Rugby Club, que han aconseguit classificar-se per la final de la tercera catalana de rugby, després de guanyar a les semis a les Carboneres de Terrassa 22-5. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
Les noies tindran l'oportunitat d'aconseguir, per tant, el que seria el primer títol de la història del club.
Sí, bon dia, Adri. Oportunitat, podríem dir, històrica per al Sabadell Rugby Club aquest cap de setmana, perquè les noies de Rubén Montes s'han tornat a classificar per una final de Lliga. La primera, recordem, va ser l'any 2020, una final que no es va acabar disputant a causa de l'arribada de la Covid-19.
Per tant, serà el primer cop que juguin una final algun equip del Sabadell Rugby Club, en aquest cas amb la fusió de dos equips diferents, a més de les sabadellenques, d'aquí aquest sobrenom de les Tintoreres. Anem per parts. El primer, el partit de semifinals, podríem dir que era un derbi, per la part, per la quota sabadellenca de les Tintoreres. Com va anar aquest duel?
Sí, les noies van dur a terme un partit molt seriós, sobretot en defensa, que els va permetre controlar en tot moment l'enfrontament. Només als minuts finals, amb el partit ja sentenciat, les de Terrassa van poder assajar. Paula Domingo, jugadora veterana del Sabadell Rugby Club, assegura que la feina que han fet durant tot l'any es veu al terreny de joc.
Si sortim intenses i a tope i treballem bé aquesta setmana, podríem guanyar a Cat Central. Jo penso que sí. Vam jugar un partit contra elles que vam estar bastant igualades la primera part. La segona es van desinflar una miqueta i es va notar, i es va notar que al final va haver-hi més diferència. Així que jo penso que aquest partit, si estem a tope, tot el partit amb molt bona actitud i sense cometre gaires errors, sí que les podríem guanyar.
L'esperada final serà aquest dissabte al Camp Municipal de Vic, on s'enfrontaran al Cat Central a les 5 de la tarda. Les noies d'Osona i Manresa són les principals favorites per endur-se el títol després de no haver perdut cap partit en tota la segona fase.
Gràcies, Oriol. Un cop acabat el partit de semifinals, precisament l'Uri va poder parlar una estona amb l'entrenador d'aquest Sabadell Rugby Club femení de les Tintoreres, amb el Rubén Montes.
Amb Rubén Montes, després de la victòria de les Tintoreres contra Carboneres, que fa que es classifiquin per la final. ¿Estás content?
Sí, muy contento. Hemos estado haciendo un trabajo que al final hemos visto que se ha visto sobre el campo. En el partido anterior vimos que teníamos que mejorar en las situaciones de rack, entrábamos muy altas y eso nos dejaba más balones jugables, y por suerte hemos podido ver que teniendo más balones de juego conseguimos marques.
Les noies han fet un treball excel·lent en defensa, que han permès només una marca als últims minuts. Ha sigut la clau del partit?
Sí, eso es obvio. Si las hubiéramos dejado correr, el partido hubiera sido muy diferente, pero han conseguido hacer una presión increíble. Las 16 jugadoras que han estado sobre el terreno de juego han estado presionando a muerte y placando sin fallar ningún placaje, y nos ha valido la victoria, yo creo que sí.
Ara la setmana que ve, a la final contra Catalunya Central, ¿qué s'haurà de millorar per guanyar aquesta tercera catalana?
Bueno, partido difícil y habría que jugar al 200% sin ningún fallo, porque es un equipo que lo ha ganado todo y tiene pocos fallos. Yo creo que mejorar un poco lo que hemos estado trabajando, que los raps vayan más bajos, un poco más de presión en melés y mejorar la touch para que nos dé más opciones de juego.
¿Son las favoritas para guanyar la Lliga? ¿Tenim opcions de guanyar la Copa?
Para mí la favorita somos nosotras, confío 100% en este equipo y vamos a darlo todo para llevarnos la Liga este año. A vosotros.
Dissabte a la mateixa hora que el Betis Deportivo Centre d'Esports Sabadell es disputarà aquesta final de la tercera catalana de rugbi femení des del Sabadell en joc. Per tant, estarem ben pendents per veure si aconsegueixen aquest primer títol de la història del club.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I rematem aquest bloc poliesportiu de seguida més teca. De seguida anem a la Nova Creu Alta també amb la Copa Catalunya Masculina de bàsquet, perquè ja es coneixen els rivals d'Escola Pia i de Club Natació Sabadell a la fase de permanència, que començarà els dies 23 i 24 d'abril, per tant per Sant Jordi. Tots dos equips jugaran la continuïtat a Copa en 6 jornades i un possible play-out. Els escolapis arribaran a la segona fase després d'un curs complicat per la falta d'efectius. Aquest passat cap de setmana no van poder disputar el partit contra el Sant Pep per aquest motiu. Toni Mesa, entrenador dels de Can Colapi, explica la situació que van viure en aquest darrer enfrontament.
Nosaltres no teníem efectius suficients, ajuntant com ho estem fent últimament entre el primer i el segon equip, i vam proposar diverses dates, a les quals Sant Pep o ja tenia partits aplaçats o no tenia disponibilitat de pavelló, i al final, parlant amb la Fede ens va proposar aquesta idea, sapiguem que aquesta solució, aquesta solució no, diguéssim, no afectava cap dels dos equips a la classificació.
El partit se li ha donat per guanyar els badalonins per 2-0, després d'haver quedat penúltims amb un balanç de 2 victòries i 20 derrotes. La Pia jugarà la salvació contra el Reus Plom Salle, el Masnou i els Lluïsos de Gràcia. Per la seva part, el Natació Sabadell va acabar en 7a plaça, el seu grup amb 11 victòries i les mateixes derrotes clavades després del triomf estèril de l'última jornada contra l'Almeda, 73-61. Els nedadors s'enfrontaran al Club Natació Tàrrega, el Mollerussa i el Castellà. En aquesta fase, l'últim de cada grup baixarà directament a Primera Catalana. Els tercers classificats s'enfrontaran en un play-out amb anada i tornada i el guanyador continuarà a Copa Catalunya. Finalment, els dos primers de cada subgrup quedaran salvats automàticament. Gairebé 2:15, falta res, 1:20. Marxem una altra vegada a la Nova Creu Alta, ara sí amb protagonista. Recupero, per tant, el Pau Vituri. Ha tornat a anar la cosa amb retard en aquest primer entrenament de la setmana després del dia lliure. Pau Vituri, està ja el protagonista aquí a la sala de premsa Miguel Quereda o no?
A punt d'arribar. De fet, hem vist aparcar a Òscar Rubio el cotxe, a deixar 4 estris al vestidor, i en uns segons hauria d'aparèixer aquí a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, on està tothom ja a punt per escoltar la compareixença del lateral lleidatà, que, com bé deies al principi, va tornar el dia contra l'Albacete després d'un mes i mig d'absència, i això és cosa ben estranya en el lleidatà.
Una lesió similar a la que havia sofert en el seu dia contra l'Alcoyano a casa i que l'ha tingut aquests partits fora de combat, tot i que ha anat entrant en algunes convocatòries, però això sí, sense poder ser de la partida, només a la banqueta i prou, i el veiem després entrenant-se a la mateixa gespa, per exemple, a Vila-real, per citar algun viatge dels que sí que ha fet, tot i no jugar, Òscar Rubio. És que al final porta més de 20 partits una altra vegada, o sigui que és un jugador d'aquells que la fiabilitat continua sent la de sempre, tot i enfilar-se gairebé als 38 anys. Els farà d'aquí a res, un parell de mesos.
De fet, la temporada passada, segona divisió, sobre el paper, una categoria amb més exigència física, amb més nivell, va disputar 38 partits en total. Per tant, és que són xifres increïbles. L'altra lesió, com recordaves ara, va ser contra l'Alcoyano. Va ser una lesió, un esquinç al lligament lateral intern del genoll, però que el va tenir només 3 setmanes fora de combat. Va escurçar tots els terminis, sempre ha estat un home doncs, donat a això, a tenir una gran implicació a nivell físic i d'escurçar tots els terminis que se li presentin en contratemps físics i per tant, doncs, un Òscar Rubio que bé, situació nova, el fet d'estar un mes i mig fora de combat.
En aquest cas era una lesió al tendó, la que va patir el Belmonte d'Albacete, com dèiem abans, de la primera volta contra l'equip manxec, quan es va lesionar en el tram inicial de partit, a tornar precisament al descans diumenge davant del líder a casa en la victòria. Arlequinada 1-0, gol de Sergio Aguza. Encara res?
Encara, ara m'ha descol·locat totalment, perquè és que just hem baixat cap aquí, que estava entrant per la porta, i ara sí, ara sí. Ara sí que em diuen que ja està a punt de comparèixer Òscar Rubio, que just ara mateix entra a la premsa, saluda els presents. Adri es dirigeix cap a aquesta taula, a la cadira, i d'entrada ja doncs et demanen disculpes per haver arribat aquest quart d'hora tard. Doncs som-hi. No sé si el micròfon està activat. Ara sí. Doncs, Òscar, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, una mica estàvem parlant precisament d'això, d'aquesta situació que segurament ha estat nova per tu, no? Aquí a Sabadell recordàvem que potser havies tingut una lesió llarga, que et vas fer contra l'Alcoyano, però que vas estar 3 setmanetes fora de combat. Com s'ha viscut el fet d'estar això, un mes i mig fora, que al final és una circumstància nova per tu aquí a Sabadell?
Bueno, pues sí, per sort pues no he tingut moltes lesions en la meva carrera, no? I és vital que te trobes una mica estrany, no? Però bueno, al final content perquè els primers pronòstics eren per a bastantes més setmanes, crec recordar que em van dir 12, i bueno, al final pues hem pogut retallar terminis i bueno, en aquest sentit estic content.
Per aparèixer aquest canvi tàctic davant l'Albacete i per frenar Sergi García. Com es va trobar?
Sí, la veritat és que després d'estar mes i mig sense competir, pues, me vaig trobar bé. La veritat és que era un moment complicat per entrar al partit, no? Contra el millor equip de la categoria, no? Per això va anar en primers. I bueno, la veritat és que les sensacions van ser bones. També és veritat que ens hem aixecat molt amb el Pol per estar a tope, per no notar la inactivitat. I al final l'entrenament pues, ha sortit bé i me trobo en bona forma física.
Incideixen en aquests terminis de la lesió.
Bueno, sí, al principi és que clar, com ens va pillar ja que estàvem al Pinata d'Arena, pues no me van poder fer les proves fins tornar aquí a Sabadell, i la veritat és que les molèsties que tenia pues no eren les, pues les que semblaven per el tipus de lesió que després em van diagnosticar, no? I bueno, per això, com no notava molèsties molt, molt greus, a més vaig tindre la fortuna que me van diagnosticar la mateixa lesió que havia patit en l'altra cama, pues bueno, com les sensacions no eren molt similars, pues ja des d'un moment vaig pensar que no estaria tant de temps parat, i al final pues m'imagino que el cap en aquest sentit també t'ajuda.
Jo et volia preguntar, Òscar, ja pel següent partit contra el Betis Deportivo, el míster gairebé prohibeix la paraula playoff, però no sé si sou conscients que al final és un partit el d'aquest dissabte per ja deixar enrere qualsevol lluita, podríem dir, de salvar-se i pensar en objectius més, de més ambició en aquest tram final de temporada.
Bueno, sempre ho hem dit, no? Després del que ens va passar als dos partits a casa, no? De que teníem tots molt il·lusionats, pues bueno, hem après d'aquest petit error que vam tindre, i sabem que quan pensem més enllà del proper partit, pues no ens sente bé, no? Ara hem d'afrontar, preparar-nos aquesta setmana a tope, perseguint la mateixa línia que portem en aquests partits i anar a jugar contra el Betis per totes, concentrats amb la nostra idea de joc i a treure els tres punts. I després d'aquest partit, pues, pensem en el següent i així, perquè si pensem més enllà és que tampoc treurem res, no? Al final el futbol és partit a partit, aunque sigui un tòpic, i ara ens hem de centrar en el que toque i ja veurem després el que passe.
La demostració col·lectiva defensiva contra l'Albacete.
Sí, està clar que ja portem molts partits, no? Que hem millorat molt defensivament, no? I jo crec que aquesta és una clau de l'equip, no? Sabem que si mantenim la porteria a zero, pues al final tenim jugadors a dalt de molta qualitat que saben que sempre poden marcar un gol, no? I així importa-nos el partit, així que a partir de la porteria a zero, que és com l'equip ha crescut en aquests últims mesos.
Què suposaria acabar entrant en play-off després de tot el que ha passat al Sabadell?
Bueno, és que és el que te dic, al final és parlar, no? No sabrem el que passarà. És el que he comentat abans en l'altra pregunta, no ens volem desviar del camí. Estem tots amb la idea que té el míster d'anar al següent partit, i quan acabi la temporada pues ja veurem on estem i llavors podrem contestar aquest tipus de preguntes.
De cara a aquest Betis Deportivo, Òscar, sí que és cert també que potser el millor exemple el trobeu en el partit de la primera volta, no? Aquí a la nova Creu Alta, perquè al final estem parlant d'un rival que té sancionats, que està a punt de baixar a segona ref, però ja vam veure aquí que al final doncs, no s'hi va la bala, no? Fins i tot contra equips que estan en aquesta situació crítica.
Sí, està clar que el que marca aquesta categoria és que tots els equips són complicadíssims, per això és tan igualada, no? Al final estem parlant d'un filial d'un equip de primera divisió que a més està lluitant per estar allà dalt en posicions europees, no? Tenen jugadors fitxats de molt alt nivell que volen que arribin al seu primer equip i tenen molta qualitat. Així que si no sortim a tope, pues sabem el que es pot passar. Som conscients d'ell, d'això, que hem de sortir amb els cinc sentits a tope, i si en tenim algun més, pues ficar-lo també, perquè sabem que és un partit complicadíssim i que potser pel tema aquest que són una mica trapa perquè estan en la posició en què estan, si no passem i l'afrontem com vam afrontar aquest últim contra l'Albacete, ens estaríem equivocant.
El Sabadell juga millor contra els equips de la zona alta que no pas contra els de la baixa.
Sí, bueno, pot ser, però ja te dic, al final jo crec que sense comptar pues, els dos partits aquests que vam tindre seguits a casa, no? Jo crec que el que està mostrant l'equip és molta regularitat, no? Al final vam estar molt temps sense perdre, no? I bueno, aquesta és la idea que tenim ara, no? Tornar a encadenar molts partits que i anar sumant punts. I ja te dic, al final crec que en tots els partits l'equip, dona igual que siguin de dalt o de baix, ha donat la cara sempre.
Qüestió de temps, el descens del Betis, i si això es pot fer més perillosos.
Sí, sí, jo crec que jo espero un partit hipercomplicat, que és el que dius tu. Al final ells estan jugant molt, no? I sortiran al 200%. I si no igualem aquesta intensitat, pues serà molt complicat.
Doncs fem la pregunta del soci ara.
Bueno, sí, sí, o sigui que me l'han fet els meus companys, no el soci, no? Vale. Pues bueno, sí, és veritat que al final amb l'edat que tinc, pues per seguir jugant a aquest nivell, pues me tinc que cuidar molt, no? I al final pues va ser encara trobar-me bé físicament, pues és matxacar-me potser una miqueta més que els meus companys, però al final és veritat que me tiro bastant temps allà al gimnàs i bueno, encara no m'han donat les claus, però bueno, potser algun dia sí.
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Òscar Rubio. No sé si és Sergio Aguza, el responsable de la pregunta o què, però podríem canviar el nom de la secció perfectament.
Gràcies, Pau. Fins ara. Una abraçada.
Adéu, adéu, adéu.
Portes giratòries.
A la primera volta en aquesta secció vam saludar Xiquero Zerin Jauregui, ex del Sabadell i ex del Betis Deportivo. També han vestit les dues samarretes gent com Eloy Gila, com Aridai Cabrera, Ezequiel Calvente i també ha estat a les dues cases José Antonio Gordillo. Però avui ens quedem amb un actual jugador de l'Eldense.
Fernando Pajarero va sorgir del futbol base del Màlaga i va jugar a la Laurino i la Unión Estepona abans d'aterrar al Betis Deportivo l'any 2010. El filial verd-i-blanc s'hi va estar fins l'estiu del 2013, quan va signar per l'Alcázar. La Roda, Arandina, Ebro i Alcoyano són les següents estacions al currículum del central malagueny abans d'arribar en un mercat d'hivern al centre d'esports procedent del Collao. El conjunt arlequinat va militar una temporada i mitja, suficient per viure la permanència olor i l'ascens a Marbella. Durant aquest temps, el defensa va fregar la trentena de partits al conjunt sabadellenc. Des d'aleshores, la província d'Alacant ha acollit el futbolista andalús l'any passat a les files de la Nucía, encara segona B, i amb la reformulació de categories, enguany juga l'Eldense a segona ref, on ha jugat 19 partits i ha fet un gol al camp del Mar Menor.
Y también ha acabado el seu entrenamiento, por tanto, el saludem aquí en directo. Fernando Pajarero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a hablar un ratito de pasado, pero también de presente. Empiezo por el Betis Deportivo, que puede ser el primer equipo que baja en este grupo, un equipo muy joven, una cantera, por eso, que suele dar buenos frutos. ¿Tú cómo recuerdas tu etapa bética? ¿Con qué te quedas de aquella época?
Pues la verdad que es una etapa muy bonita, ¿no? Vas a un club grande como el Real Betis y vas con 20 años. Y la verdad que, bueno, al final es un fútbol prácticamente profesional en la que te enseñan y el estilo de fútbol que tienen, ¿no? La verdad que la cantera del Real Betis es muy buena, ¿no?
Algo bien harán ahí, ¿eh? Por eso, para sacar a la gente que sacan. Es verdad que este año, pues no sé si le ha quedado grande la categoría o le ha faltado un punto de experiencia, pero las cosas como son, solo hay que ver los jugadores que saca el Betis de su fútbol base.
Sí, al final la cantera lo que tiene, que son jugadores muy jóvenes. Este año la primera rebo, está viendo que hay muchísimo nivel. Y bueno, yo creo que al final la prioridad que tienen las canteras es sacar jugadores para el primer equipo, ¿no? Al final yo creo que es lo importante, pero bueno, tampoco te puedes relajar con ese tipo de equipo, porque son jugadores con muchísima calidad y al final vos te la puedes enviar en tu segundo.
Aquí a Sabadell llegaste en otro momento de tu carrera, más hecho, más maduro, y encima te tocó vivir dos momentazos que supongo que esos se quedan ahí para siempre.
Sí, ahí en Sabadell ya llegó. Me llegué con una experiencia y yo creo que fue, bueno, pues al final fue el mejor momento de mi vida, hablando físicamente. El ascenso fue muy bonito, lo que es también la permanencia, que fue muy deseada, se sufrió muchísimo, pero al final se consiguió allí en Olot, y el ascenso fue, yo creo que el momento más feliz de mi carrera y el recuerdo más grande que tengo, ¿no?
Es que al final, cada vez que hablo con gente que estuvisteis en, sobre todo en el doblete, en Olot primero y en Marbella después, siempre os digo lo mismo y me hago pesado, pero es que es difícil vivir tantas cosas en tan poco tiempo. En tu caso, en un año y medio, en lo deportivo, esa permanencia agónica, ese ascenso después, pero es que en lo sanitario y en lo personal os pilló la pandemia aquí. O sea, que es difícil vivir tantas cosas en tan poco tiempo.
Pues sí, la verdad que sí. El año de la permanencia fue un momento muy jodido, en la que nos tuvimos que jugar el último partido y bueno, con el apoyo de la afición, que fue todo allí en Olot, pues lo conseguimos, y la directiva, bueno, acertó en mantener la base, que yo creo que fue lo primordial, porque había un vestuario magnífico y unos jugadores buenísimos, y la mantuvo, y bueno, con la llegada de Antonio Hidalgo, pues se consiguió ese ascenso, que no fue nada fácil, porque bueno, como tú bien dices, el tema del COVID fue muy muy difícil, entrenando en casa durante meses, y bueno, y después Marbella, esa tres eliminatorias que te la juegas en 90 minutos, que no fue nada fácil, ¿no? Pero bueno, al final se disfrutó, y como tú bien dices, fue de lo peor a lo mejor en un año y medio.
Y desde entonces tú para Alicante, la Nucía primero, ahora en Elda, ¿qué tal te va por allí?
Pues muy bien, muy contento. Estamos un poco parecido también como el Sabadell, peleando por entrar en puestos de playoff. Es verdad que bueno, esta semana teníamos una opción bastante buena contra el Murcia y la hemos desaprovechado, pero bueno, quedan seis finales y intentar de meternos en esos play-offs. Y bueno, pues ese ascenso, ¿no? Volver a repetir ese ascenso.
Nos quedamos siempre con la igualdad que hay en primera ref, que es lo que nos toca aquí en Sabadell de momento, pero en segunda ref es que sois, sobre todo, dos equipos menos por grupo, y especialmente en vuestra liga, que si Hércules, Lanucía, Aldense, sí. Murcia, Intercity, es que está habiendo palos para entrar ahí en la parte alta, ¿eh?
Sí. Aquí hay muchísimos niveles en el grupo 5 y, bueno, ya estamos viendo Lanucía, Intercity, Hércules, Murcia, Aldense, Mar Menor también, etcétera, y, bueno, equipos como el Águila también, que no están pasando por buen momento y que tienen un presupuesto con muy buenos jugadores, y estamos viendo que hay un gran nivel y poca diferencia, ¿no? Como en la primera red.
Os habéis reencontrado con Pedro Capó, por cierto, también allí.
sí, con Pedro Capó, gran futbolista, gran persona, que bueno, que ya conocéis, y aportando lo máximo, ¿no? Que como pensaba de él y su experiencia.
Creo que con esto lo remato ya. Jugáis en Melilla el domingo a las 12. ¿Podrás seguir o podréis seguir? Porque supongo que desde la distancia ahí con Pedro y demás, seguro que vais hablando del Sabadell, que lo vais siguiendo desde Elda, etcétera. El Sabadell juega en el campo del Betis Deportivo el sábado a las 5. No sé si os pillaremos viajando, si lo podréis mirar de reojo, o en todo caso, si vais ahí mirando desde la distancia cómo va el equipo.
Sí, sí que lo vamos viendo, vamos hablando, y bueno, hablamos con el compañero, ¿no? Que siguen ahí. Y nada, pues disfrutando ahora con el buen momento que está teniendo el Sabadell, que seguro que al final metí en playoff, y yo creo que el sábado nos pilla viajando, así que pues mira, podremos echarle un vistazo por encima.
pues con el móvil, con la tablet o con lo que sea ahí pendiente de un partido entre dos ex equipos tuyos, este Betis Deportivo Sabadell. Nada, que desde aquí también vamos mirando Elda de reojo, a dar recuerdos por ahí a uno de los jóvenes que habíamos tenido aquí, a Luque, también a Pedro sobre bien, todo, y para ti, Fernando, que nada, que haya mucha suerte y que podamos repetir cada uno en su plaza, porque serán, además creo que los playoffs los tenéis allá al lado de casa, en Alicante, si os
sí,
metéis,
aquí,
¿no?
Aquí en casa, los playoffs son aquí en casa.
Pues sí. ojalá que tengamos que estar pendientes de ese playoff en Alicante, y nosotros por lo que respecta al Sabadell, aunque aquí está prohibida esa palabra, pero ojalá que haya un playoff en Galicia. Fernando Pajarero, jugador del Lense ahora, un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte, chao.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dotze minuts i les dues al partit de dissabte a les 5 a Sevilla, en directe des de dos quarts a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Canviem radicalment de tema. Jordi Fernández no serà l'entrenador del sènior masculí del Club Natació Sabadell de voleibol la temporada que ve. L'entitat ho va anunciar ahir a la nit a través de les xarxes socials, on explicaven que el tècnic deixava d'entrenar per motius familiars. Fernández marxa del club després de 12 anys a la secció, 7 com a jugador i entrenador de la base i 5 com a tècnic de l'equip absolut. I, a més, és l'entrenador que va aconseguir l'ascens a Superliga 2 i que ha mantingut l'equip també aquesta primera temporada a la segona categoria. Per parlar d'aquesta marxa i per fer una valoració general de la temporada del Natació Sabadell de Vòlei, tenim al telèfon el president de la secció, Òscar Llagostera. Què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Primer de tot, Òscar, com valoreu aquesta notícia, la marxa del Jordi Fernández? Us esperava? Us ha enganxat per sorpresa?
Bueno, era una possibilitat. Al final sabíem que han sigut pares fa poc i era una possibilitat que podia passar.
L'equip masculí ha aconseguit mantenir-se en aquesta categoria després d'un bon final de temporada. Això fa més complicat d'entendre la decisió de deixar la banqueta o no?
No. O sigui, és una decisió totalment comprensible. Al final, pues, el fet de ser pare és una cosa que passa poques vegades i el Jordi ja ha fet un esforç aquesta temporada compatibilitzant el fet de ser pare recentment amb el portar l'equip i és totalment comprensible la decisió.
Tenim recanvi o encara no està decidit?
Encara no. Estem valorant diferents opcions.
Bé, encara és 6 d'abril, per tant, ja marxa per davant pensant en la planificació de la pròxima temporada. Per altra banda, l'equip femení no ha pogut salvar aquesta categoria, Superliga 2, tot i fer també una molt bona segona volta. S'ha fet massa evident la diferència que hi havia entre equips de la categoria?
Bueno, evidentment, dins de la categoria hi ha uns clubs que tenen un pressupost econòmic que és més elevat que el nostre, i això, pues, en alguns casos s'ha notat. O sigui, i la veritat és que el rendiment del nostre equip ha sigut espectacular, i estem molt contents amb el rendiment de les noies, també. I al final ha sortit creu, com podia haver sortit cara. També és veritat que, pues, amb el club que ens fèiem el descens, que és l'Esplugues, pues, bueno, els últims partits ha sumat 10 punts dels últims 5 partits jugats i, bueno, ha fet un final de lliga, diguéssim, molt bo. I no hi ha res a dir pel que fa al rendiment de les nostres noies, que ha sigut espectacular.
Hi ha hagut aquí un frec a frec molt, molt interessant. Hi haurà, en teoria, canvi també a la banqueta del femení, oi?
Segurament sí. O sigui, ja estem treballant també, igual com el masculí, amb diferents opcions de cara ja a plantejar la propera temporada, perquè sembla que sigui molt lluny, però ja estem treballant-hi.
Perquè en teoria l'Alberto Avellaneda, que a diferència del Jordi Fernández no portava tant de temps aquí a la casa, s'espera que pugui confirmar-se la seva arribada al Saire de Gran Canària. Us hagués agradat mantenir-lo a la casa?
I tant. Ha sigut aquest any amb ell, l'entrenador, doncs les noies estan molt contentes i és un entrenador, doncs, de molt prestigi a nivell espanyol i la veritat és que hem estat molt contents que estigués aquí aquest any amb nosaltres. Evidentment ens hagués agradat que continués, però doncs aquesta opció sembla de Saire que se li està plantejant, tot i que no estigui confirmat, sembla que evidentment és una opció de Superliga 1 i doncs és comprensible que li atregui.
Doncs veurem si s'acaba de lligar o no. En tot cas, com trastoca tot això a la vostra planificació? Perquè al final és buscar inquilí per les dues banquetes de cara a la pròxima temporada, no?
sí, al final és la feina que ens toca ara, buscar doncs, dins d'opcions que tenim, o bé a casa o bé fora de casa, doncs, perquè portin aquests equips. Per sort, pues, els últims anys estem fent les coses bé i ja tenim opcions per cobrir-ho i treballarem perquè pues, siguin opcions de qualitat com hem tingut fins ara.
I després d'haver valorat aquesta temporada de Superlliga 2, tant en el cas del masculí com del femení, l'estiu passat recordo que vam estar molt pendents fins a última hora per aconseguir reunir els famosos 30.000 euros perquè els dos equips poguessin disputar la categoria que s'havien guanyat a la pista, aquesta Superlliga 2. Serà un pèl més fàcil aquest any, tenint en compte que els diners de la plaça n'hi haurà una, només serà un dels dos equips dels que està a Superlliga 2 o no?
Hauria de ser més fàcil, sí. Hauria de ser més fàcil, però bueno, al final també és complicat. La veritat és que trobar sponsors és complicat i també és una altra de les feines que tenim en aquests moments.
Doncs, Òscar Llagostera, que us anirem seguint tant en un sentit com en l'altre, com aquest financer d'una banda i de l'altra també en la recerca dels substituts de Fernández i d'Avellaneda. Una abraçada igualment, tot i perdre la categoria en el cas de les noies, enhorabona per aquesta doble presència enguany al segon graó del vòlei estatal a la Superliga 2 en el cas de la natació de Sabadell. Una abraçada.
Moltes gràcies, Pau.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I fins a les dues acabarem avui el programa parlant d'hoquei patins perquè des de fa uns anys el Club Esportiu Hoquei Sabadell intenta recuperar la tradició històrica que sempre ha tingut Sabadell per aquest esport. Enguany l'equip masculí que milita a tercera catalana és quart classificat de la seva lligueta amb 18 punts rere el Capellades, els Monjos i el Sant Cugat en aquesta segona fase. En el cas de les noies són a la zona baixa de segona catalana, 11è classificat amb 13 punts però amb 4 de marge sobre l'Andorra, l'últim rival després d'haver-lo guanyat per 7-1 aquesta mateixa setmana. L'entrenador dels dos equips és el Joan Esteve. Joan, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Quina valoració feu, de moment, del que portem de temporada?
Bona, en general, com a club, bona. Hem assolit pràcticament els reptes que ens vam plantejar a principi de temporada. No només amb el sènior masculí, que estem lluitant per poder fer l'ascens a segona, també amb el femení, que doncs, hem fet un pas més endavant que el que estàvem l'any passat, i a més tenim el júnior, que el tenim lluitant per la Copa Catalana, i l'infantil, que també el tenim lluitant amb la Copa Catalana.
Si no m'he descomptat, és la vostra cinquena temporada, diria. Amb la Covid pel mig, entenc que l'objectiu que teníeu de sortida de recuperar aquesta tradició sabadellenca per l'hoquei potser està sent una mica més difícil del que teníeu en ment per tot el context general que hi ha, o en quin punt del projecte us trobeu?
Bueno, sabíem que era complicat perquè arrencar un esport de zero, portem molts anys lluitant, i esclar, és intentar aconseguir aquesta afició del hockey a Sabadell que la tingui molta més gent, no? Però com que som perseverants, doncs a mica ho anem aconseguint. I sobre els reptes, doncs, lògicament, clar, el Covid no ens ha ajudat gaire, però, bueno, com a nosaltres a tothom, no?
En el cas dels nois, Joan, esteu per sobre del Valls, però acabeu de perdre contra ells 6-3, portàveu una segona fase immaculada amb 4 victòries seguides al mes de març, i diumenge a 6:45 visiteu la pista del segon, els Monjos. Per tant, també un cap de setmana intens en aquest sentit.
Bueno, sí, juguem contra els Monjos, però a casa.
Ah, sí, correcte, és veritat, és a casa.
En el nostre pavelló, a les 6:30, jo dic aquí perquè si hi ha gent del hockey que té ganes de venir, històrics del hockey, gent que doncs juga de fora, i volen venir, doncs, i apoyar-nos, doncs, sabem sempre que el públic és un punt a favor a poder guanyar un partit, no?
En el cas de les noies, corregit el dels nois, ara em fas patir, però és a Palafrugell, quan jugueu divendres a 9:45, clar, és que és el líder i només ha cedit una derrota, per tant, aquí serà més complicat, segurament, no?
Bueno, no, aquí és un partit de tràmit. És un partit per anar a aprendre a fer coses diferents, a saber com entablar-se amb un equip molt potent. Pensem que el Palafrugell és un equip que pràcticament té l'ascens ja assolit i, per tant, doncs és molt complicat, però hi anem amb molta il·lusió, perquè havent guanyat a l'Andorra aquest cap de setmana, doncs qui sap.
Doncs tant de bo que sí. L'última, per objectius del tram final de temporada, deies que ja els heu assolit, per tant et pregunto, des de l'abril fins que acabi la Lliga, en el cas dels nois i de les noies, quines fites teniu en ment?
El dels nois, intentar lluitar fins l'última alè de poder aconseguir l'ascens. Difícil, molt difícil, ho sabem, som conscients, però lluitarem fins que no puguem més. Amb les noies, doncs intentar, aviam si podem pujar un punt més i posar-nos en aquest top 10.
Doncs aquest doble objectiu, tant de bo que sigui el descens amb el cas del masculí i del femení, intentar allò, fer-li un mos a la classificació i millorar un parell de llocs aproximadament. Joan Esteve, entrenador del Club Esportiu Hoquei Sabadell, que enhorabona per la feina i aquesta crida queda feta, els històrics de l'hoquei patins que hi ha segur aquí a Sabadell que s'hi apropin al pavelló, al Palau Municipal d'Esports a Sol i Pedrissa, a Sant Oleguer, per poder veure aquest nou club des de fa res, 5-6 anyets aproximadament. Una abraçada, molta sort.
Moltes gràcies i a veure.
Ràpidament, els últims segons del programa per repassar el menú del dia de demà amb el Pau Vituri. Aquí a l'Hotel Suís tindrem l'anàlisi del Betis Deportivo com cada setmana els rivals del Sabadell estudiats per l'Agustí Bernat. Escoltarem també a Guillem Molina. Tindrem la prèvia de la cursa del Rodal d'aquest cap de setmana, de diumenge al matí, sobretot demà, dia importantíssim pel tenis Sabadell, el dia de les eleccions a la presidència, els primers comicis de tota la història de l'entitat del carrer Prat de la Riba. També parlarem del 3x3 del Sabadell Bàsquet Vallès o de l'inici del play-off femení de waterpolo amb l'Estalpool Natació Sabadell rematant la temporada després del seu subcampionat europeu. Entra a l'estudi de Ràdio Sabadell la Núria García. Això implica que toca relleu, que els esports, per un altre moment, ara toquen les notícies, el Notícies Migdia. Amb el Roger Benet a les vies de so hem estat avui aquest dimecres dia 6 d'abril. Demà insisteixo més a la una, puntuals amb la cita a l'Esport de Sabadell, però podeu continuar informats, com sempre, a les xarxes socials de l'emissora o a radiosabadell.fm. Que vagi bé el dimecres. Una abraçada. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.